Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Doncs vinga, no sé si heu vist, perquè s'ha viralitzat aquest cap de setmana, aquest diumenge, la pobra Gioconda amb un tros de pastís al cap, bàsicament, i és que resulta que no ha afectat el quadre perquè està molt ben protegit amb un vidre al davant, però el quadre de la Gioconda, que és un dels principals atractius del Louvre, que congrega sempre moltes i moltes i moltes persones, a davant del quadre, que és petit, hi ha gent que s'imagina molt gran,
és,
i quan
la gran decepció,
allà,
sí.
O sigui, és allò que passa a vegades amb els camps de futbol quan un hi va per primera vegada i els havia sempre parlat a la televisió, que diu, me l'imaginava més gran. Doncs passa el mateix. Doncs aquest diumenge ha patit l'atac d'un visitant. Hi anava un senyor amb una cadira de... que no, era, estava disfressat, perquè podia caminar perfectament, però no hi anava una cadira de rodes, una peluca, i duia amagada com una mena de pastís de... bueno, pastitxo que ha acabat enganxant al vidre, i quan estava allà davant, doncs llavors la tirat el vidre i l'ha pastifat, i de seguida, bueno, clar, sempre hi ha gent, evidentment, al Louvre, i ha vingut seguretat, l'han agafat. No ha transcendit el per què ho ha fet, cridava consignes a favor de salvar el planeta, però no s'ha acabat de saber ben bé.
I què hi té a veure, la pobra Gioconda, amb el planeta?
No ho sé, ha tirat pètals de rosa, també, no sé si era una activitat planificada a les xarxes o per reptes, jo què sé, a saber, perquè de moment no ha transcendit i potser no transcendirà. El que passa és que l'obra no ha estat danyada, bàsicament, perquè està protegida per un vidre. Llavors, de seguida, la gent del museu ha netejat el vidre. Clar, aquestes imatges s'han viralitzat perquè tothom que estava allà, entre els que estaven mirant el quadre de la sala i els que estaven a les sales del voltant, que quan han sentit merder han anat de seguida, s'ha viralitzat aquesta imatge d'anar netejant la llafarnada de nata o crema o no sé què era, que hi havia allà a sobre de la Gioconda, que ella des de darrere el vidre s'ho mirava, en plan de dir, bueno, en fi... De fet, no és...
Ella impertèrrita,
Ella sí. No ha canviat el somriure, no patiu.
Escalfa, ni la refreda.
No. De fet, no és el primer atac que pateix una obra de Leonardo, aquesta obra de Leonardo da Vinci. De fet, a l'agost del 2009, un turista li va tirar una tassa de te.
Ah, sí?
Sí.
Però quines coses més estranyes que li tira la gent, no?
Sí, espera. Que clar, què va passar? Que quan va xocar contra la vitrina... Es va trencar, la vitrina no, però la tassa de te sí. L'any 1974, mentre estava exposada al Museu Nacional de Tòquio, que l'havien cedit, cosa que no es fa gaire, però era l'any 74, una dona va entrar amb un esprai vermell per atacar el quadre, però no va arribar a danyar-lo, perquè també hi ha les mesures de seguretat. A més, imagina't que tu tens el quadre deixat. Clar, només faltaria que li tornis al Louvre amb un bigoti vermell. Podríem fer la cançó de l'Anna Roig. Després també és veritat que més enrere, l'any 1956, imagina't si me'n vaig enrere, va patir dos atacs. El primer, un home li va tirar àcid al quadre. I aquí sí que va danyar la part inferior, una mica. I a finals d'aquell mateix any, un pintor bolivià va tirar una pedra contra l'oli que també li va provocar un lleuger dany que van reparar. Després, no sé, hi ha molta mena, la pobra Gioconda...
Però quina obsessió amb la Gioconda, mare meva.
Sí, i ara si ens en anem més enrere, ens en remuntem a principis del segle XX, el 1911 va ser, que aquest va ser el més sonat, el robatori de la Gioconda, que el va robar no diré bé, Vincenzo Perugia. Van ser necessaris 2 anys per trobar-lo, se'l va quedar 2 anys. L'havia amagat al seu apartament fins que ha passat 2 anys i va pensar, ai, no se'n deuen recordar, i miraré de vendre'l, perquè clar, tu penses, per què el robes? El podies haver robat per tenir-lo allà a casa teva exposat, però clar, què passa? Que si tothom sap que s'està buscant aquest quadre, tampoc, o tens amics molt amics que no es revelaran,
o no tens convidats,
que tens, exacte, o no té sentit perquè te'l mires tu sol. I llavors va intentar vendre'l a la Galeria dels Uffizi, a Florència.
Apa, que també.
Sí, unes llums espectaculars, a sobre te'n vas a una galeria oficial. I llavors què va passar? Que com que va intentar vendre'l allà,
Allà el van enganxar
i va ser quan van recuperar la Gioconda. La Gioconda, que aquest cap de setmana ha tornat a estar a la palestra i a les xarxes especialment per això, per aquest llançament de pastís que li ha fet aquest senyor, que de fet evidentment ja se l'han emportat, però que no patiu perquè no li ha fet res al quadre.
Perquè clar, la mida del quadre ens hem d'imaginar que és com un calendari d'aquests una mica grossos,
bueno,
de paret. Ens hem d'imaginar que és més o menys això.
Ara diré, no,
com
sé
un disc
segur.
De vinil, més o menys.
Una mica més, Però, a veure, mira, perquè, clar, fa 77 centímetres per 53. no és gaire gran.
No.
77 per 53. És una obra del 1503, que encara es conserva, i que és una pintura a l'oli, el que us dic. 77 per 53 no és gaire gran. Algú s'imagina un quadre d'aquests, no ho sé, un d'aquests grans que pots veure de Velázquez o de
sí,
Goya.
Sí.
I no, quan arribes allà el veus allà petita, allà posada. I és, en fi, és...
No, t'ho dic perquè, clar, si aquest senyor se la va poder portar ell
sí,
sol,
sí, sí,
ha de ser petit,
petit sí, sí.
No?
No t'emportaràs les menines,
exacte,
saps què vull dir?
Exacte.
Ho tindries una mica complicat. En aquest cas, sí, i això, i el va amagar, i tot i que el van estar buscant, van estar 2 anys, i després el van acabar trobant perquè, home, perquè intentar vendre'l a Florència... a la casa dels
home,
ofits.
Home, sí, és una mica justet, eh?
És, sí, pensa, i devia pensar això, que com que havien passat 2 anys, poder ningú se'n recordava la de Gioconda,
clar,
saps?
Clar. Bé, sigui com sigui, la veritat és que, pobre Gioconda, no sé quina animadversió genera.
Sí,
potser
sí.
És que inquieta més del compte, perquè, escolta, que hi vulguin atemptar, em sembla una mica bèstia, eh?
Bé, jo suposo que com que és un quadre icònic i és un dels grans quadres del Louvre, doncs... és com una manera, potser, més que atemptar contra el quadre en si, que el quadre en si no t'ha fet res, una mica potser sobre el que representa o allò on està, no? Vull pensar, però això ho dic jo. El cas és que sí que és veritat que si mirem l'historial de la Gioconda, d'atacs n'ha rebut uns quants. I potser és el que et dic, pel que pot representar, etc, no? Perquè el quadre en si, pobra, aquesta
no,
dona, no saps? Ni el Da Vinci, en fi.
Bé, aquesta dona o aquest home, saber?
Bueno, ara no m'hi posaré, a
perquè
un jardí.
Aquest també és un altre tema, eh?
Bueno.
La sexualitat de la Gioconda.
Podríem estar fent un debat, cosa que no farem ara. Marxem a un altre lloc on no, aquí no hi ha tema a discutir, que és Isabel II.
Ah.
Anem a la reina britànica, perquè aquest proper dijous fins al diumenge saps que el Regne Unit celebra el jubileu de platí de la reina,
sí.
Isabel, que no hi serà gaire ella, perquè no està gaire bé de salut, però...
És que se'ls acaben els metalls ja, eh?
Bueno, és que ja té una edat, aquesta senyora, i és, bueno, doncs com tot, no pot estar tot arreu. Però sí que és veritat que des de... Ja sabeu que és una figura molt emblemàtica al Regne Unit i que, per tant, allà el que faran són diverses actes, activitats, bueno, en fi, obren, fan coses com especials, i una d'elles és que la cadena pública, la BBC, ha estrenat aquest diumenge, va estrenar ahir, com a part, o sigui, forma part de les celebracions, han estat preparant un documental que ahir van publicar amb imatges inèdites de la reina Isabel, que porta per títol Elisabet 2. Diu d'en Sin Queen, no? La reina no vista, en certa manera. I el curiós del tema és que va ser la pròpia reina que li va cedir a la BBC l'accés sense precedents a imatges familiars.
Ah, mira.
Imatges filmades per ella, els seus pares, el príncep Felip i altres familiars. Fins i tot hi ha un fragment de pel·lícula així casolana, rodada d'ella, somrient davant l'anell de compromís que li havien donat. Bueno, aquelles coses que
aquelles
tu
coses
tens...
familiars. Sí, de fet, a la sèrie ja surt bastant sovint, eh? Que eren molt aficionats a gravar vídeos en aquella època.
Clar, el que passa que aquests vídeos han quedat sempre en el seu... Una cosa és la sèrie que la gent... Bueno, que són imatges recreades i ficcionades, altres coses tenien material original. De fet, el documental presenta alguns dels moments més íntims de la vida d'Isabel II... L'han fet a partir de 400 carrets de pel·lícules casolanes de la família reial, que Isabel els hi ha deixat a la BBC, i que, clar, hi ha de tot, és a dir, des de, per exemple, quan la reina, des de que, o sigui, la seva mare empuixava el cotxet quan ella era petita, estem parlant de l'any 1926.
Imagina't.
I que, a més, això s'hagi conservat.
S'hagi conservat, sí,
perquè
sí.
No estem parlant de les càmeres digitals que tenim ara, aquella època. També hi ha la coronació, la seva coronació als 27 anys, però, clar, vist des d'un altre punt de vista. Una cosa eren les filmacions oficials i l'altra les filmacions familiars, no?
Quina responsabilitat també per la BBC.
O suposo que també supervisat de dalt a baix.
Gestionar tot aquest material i que no se't faci malbé.
Clar, clar, que no se't faci malbé. I jo entenc que més allà, tal i com controlen tot, deuen haver deixat el material, però amb tota una sèrie de restriccions, i suposo que prèviament ells també hauran filtrat que no surti cap cosa que no toca, no? O, per exemple, es veu el futur rei en Jorge VI, diguéssim,
Jordi.
Pedalant ben seriós amb el tricicle de la Isabel, amb la pipa, als jardins familiars, o una jove, molt jove, molt jove, Isabel, que encara no és reina, evidentment, de pícnic a Escòcia amb la seva família, i allà hi ha l'home que algun dia serà el seu marit, que estava allà encara, no eren ni parella en aquell moment, O també ella fent un ball bromista amb la seva germana, o sigui, amb totalment desenfadat i rient al jardí de flors en un jardí que hi havia en un alberg de Sud-àfrica que havien estat. És a dir, que hi ha imatges que no s'han vist mai.
Això era quan ell encara era feliç,
exacte,
o lliure, diguem-ho així.
Que ara sí que és cert que amb totes les sèries que s'ha fet i totes les temporades que ha tingut de la reina, s'ha pogut com conèixer, encara que molta part és ficcionada, però la gent ha entrat una mica més en aquesta faceta. Però si ara excloéssim tota aquesta part de sèrie, ha sigut una figura que de cara a fora has vist moltes coses, però de cara a dintre molt poques, perquè han sigut hermèticament tancats a la Casa Reial Britànica,
i tant,
com la resta de cases reials, eh? Però en aquesta ocasió ha tingut la cosa de que la BBC ha pogut llançar aquest documental, que aquest sí que és un documental fet amb imatges reals i amb coses que són totalment certes.
Doncs a veure què se'n fa d'aquest material, a veure si la BBC en fa un dels seus reportatges, que ja sabem que sempre són de capçalera.
Bueno, clar, el que no sé si anirà a plataforma. Ells ahir van estrenar el documental, la BBC el va estrenar, amb un gran èxit d'audiència. El que si després això passarà per plataformes o no, això ja ho veurem. Entenc que un cop ha estat aprovat i ahir es va emetre, des de la Casa Reial van deixar que s'emetés, a partir d'aquí suposo que llavors ja no sé quins drets han pactat o no han pactat, però ja que el material està fet, entenc que per l'interès, tenint en compte l'interès que genera la sèrie, un documental d'aquestes característiques, si el venguessis a qualsevol plataforma, te'l comprarien.
És curiós com els britànics aprecien la seva monarquia, diguin el que diguin, eh? Perquè jo no sé si un documental d'aquest tipus aquí tindria el mateix seguiment.
Per una part de la població, si ja veieu, va venir el rei emèrit i tenies la manifestació en contra i els altres amb els banderetes que el venien a rebre. Però també és veritat que, bé, jo ara anava a dir que aquí hi ha hagut molta polèmica, però bé, allà també han tingut moltes polèmiques al voltant de la reialesa, però potser la figura de la reina allà ha sigut
més intocable. Exacte,
eh?
Sí.
Poden haver hagut històries, però sobretot potser més de, com t'ho diria, de faldilles i de històries aquestes més del cor, que en canvi aquí ha sigut qüestió monetària de corrupció, cosa que és bastant diferent, eh?
Ens han estafat a tots, bàsicament, no?
Exacte. Però sí que és veritat que allà, bé, ho demostra tots aquests actes que faran multitudinaris i que cada vegada que fa qualsevol cosa a la Casa Reial Britànica, la quantitat de gent que va i que els segueix, bé, demostra el seguiment que tenen allà.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.